Ha estat evitant la paraula, s'hi referia però sense esmentar-la. Avui Pedro Sánchez l'ha pronunciat. Ha parlat d'amnistia. Diu que el Partit Socialista té la seva proposta, que no té per què ser la mateixa que la de Sumar. I ha definit l'objectiu que tindria per ell.
L'amnistia no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Segurament no podrà recollir el Nobel de la Pau perquè és a la presó. Narges Mohammadi paga car defensar els drets de les dones a l'Iran, al seu país. Des de fora, en canvi, li han premiat amb un dels guardons més prestigiosos. Hem parlat amb col·legues seves, activistes iranianes.
La diferència és que abans es demanaven canvis en el règim i ara es demana un canvi de règim. Per això alguna cosa s'ha trencat.
Catalunya nit. En l'edició d'aquest any dels Goya, l'actor revelació va ser Telmo Irureta, que té una paràlisi cerebral.
Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos.
Avui actua a Barcelona, protagonitza Sexpiertos i abans ha vingut a la ràdio a parlar amb nosaltres.
Mucha gente se puede pensar de entrada que no tenéis sexo.
Eso es. O luego hay gente que tiene curiosidad o tiene muchas preguntas, pero tampoco se atreven a preguntar. No hace falta que preguntes, aquí van a salir temas interesantes.
Claro.
Te digo que he ligado. Me dicen, y también era como tú. Digo yo, ¿como yo qué es? Actor.
Claro. Inteligente, divertido. Claro.
Val la pena escoltar-lo. I atenció al tema que ha preparat Roger Segura per al Catalunya Nit. Cada dos dies denuncien un passatger d'avió per crear conflictes als aeroports catalans o a dintre l'avió. La tripulació disposa fins i tot de brides per contenir els passatgers més descontrolats. També tindrem en aquest informatiu Mary Lambert. És la primera dona que va dirigir una pel·lícula de zombis i avui el Festival de Sitges l'ha homenatjat. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui hem sabut que Sumar ha fet arribar la seva proposta de llei d'amnistia a Junts i Esquerra i que la presentarà públicament dimarts que ve a Barcelona en un acte amb la líder de la formació i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. Segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, la proposta planteja despenalitzar tots els actes de naturalesa política vinculats al procés independentista compresos des del gener del 2013 fins a l'entrada en vigor de la llei, de manera que també inclouria els policies encausats per la repressió de l'1 d'octubre. Doncs bé, després que Sumar ho anunciés, avui s'hi ha referit Pedro Sánchez des de Granada. Allà hi tenim a David Melgarejo. David, el president espanyol, no només s'hi ha referit, sinó que avui sí ha pronunciat la paraula amnistia.
Ha estat ben bé així, ha estat allò que els que des de fa dies seguim Pedro Sánchez no havíem escoltat fins ara. Des de dimarts és candidat a la investidura i avui, tercera compareixença des de llavors, ha dit allò que fins ara no havíem escoltat de la seva boca, la paraula amnistia.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía. Pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista, no es la posición del Partido Socialista. Por tanto, se conocerán los acuerdos cuando esos acuerdos se culminen, es decir, no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado.
Hi ha més missatges en aquest fragment de la seva intervenció, que la proposta d'amnistia de Sumar no és la seva i que els socialistes estan en plena negociació. Hi ha dades que ho avalarien. Avui s'han trobat a Barcelona Félix Bolaños per part del PSOE i Josep Maria Jové per part d'Esquerra. Es coneixen de la taula de negociació i Jové, encausat en el procés, podria ser un dels amnistiats. De la seva reunió, poc ha transcendit, però sí que els socialistes haurien traslladat als republicans que Salvador Illa, líder del PSC, no és en el nucli de l'equip negociador. Els socialistes llencen aquest missatge després de la reunió d'aquest dimecres entre Sánchez i Illa i que havia fet que Carles Puigdemont, des de Waterloo, deixés clar que per Junts Illa no és interlocutor vàlid. Més converses, com a mínim, fetes públiques, les que Pedro Sánchez mantindrà al Congrés dimecres amb els representants parlamentaris d'Esquerra i divendres amb els de Junts.
I no només és el que ha dit, sinó també el context en què ho ha dit.
Declaracions davant de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i del president del Consell, Charles Michel. En una roda de premsa molt esperada, després d'una cimera deslluïda per la manca de consens amb el pacte migratori i que podria ser més recordada pel que Sánchez ha dit en clau espanyola que no pas com a president de torn del Consell de la Unió Europea.
La trobada de la Unió Europea a Granada acaba amb discrepàncies sobre, i això acostuma a ser habitual últimament, política migratòria dels 27. Hongria i Polònia han frustrat una declaració conjunta sobre aquesta matèria i ha deixat en segon pla el debat de reformes per ampliar la Unió Europea cap a l'est, on sí que hi ha hagut més consens. Enviat especial a Granada, Jordi Baró.
Hola, bona nit.
Per què Hongria i Polònia han tornat a bloquejar qualsevol acord sobre migració?
Doncs perquè estan molestos amb l'acord que s'ha tancat aquesta setmana amb el seu vot en contra que regula com s'ha d'actuar davant de crisis com la del mes passat a Lampedusa. Un acord que preveu que en casos excepcionals d'arribades massives com aquesta hi pugui haver un repartiment de migrants cap a altres socis europeus. I això ni Budapest ni Varsovia ho accepten. Avui hem vist tant el primer ministre polonès Mateusz Morawiecki com a l'hongarès Viktor Orbán amb un to molt dur a Granada des de primera hora. Han mantingut la pressió fins al final, fins que han impedit que hi hagués cap text consensuat sobre migració. Especialment dur ha estat Viktor Orbán dient que Hongria i Polònia havien estat violades legalment. No hi ha hagut, doncs, cap avenç en migració, però l'anfitrió de la trobada i president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no creu que es deslueixi la cimera de Granada.
Para mí lo más importante es lo que hemos logrado con el acuerdo del reglamento de crisis, porque realmente esto es lo relevante. Por tanto, desde ese punto de vista, no lo empaña, al contrario. Sabíamos que este era uno de los riesgos.
I sobre l'altre gran tema, l'ampliació de la Unió Europea, hi ha hagut més acord, eh?
Sí, avui hi ha hagut consens dels 27, és un primer consens, un primer pas, podríem dir, per preparar-se per una Unió Europea ampliada de més de 30 membres. Es comprometen els líders europeus a fer les reformes necessàries, les reformes internes, per establir el sistema de presa de decisions, per exemple, o per decidir com s'ha de pagar aquesta Unió Europea més gran amb nous socis de l'est i els Balcans en un procés que la guerra a Ucraïna ha accelerat. El president del Consell Europeu, Charles Michel, havia apuntat fa unes setmanes a 2030 com a horitzó per les adhesions, però avui no s'ha fixat cap data.
Alguns caps d'estat han expressat reserves sobre el fet que es fixi una data, altres han donat suport que es fixi una data, però l'essencial per mi és identificar quina és la part de la nostra responsabilitat com a 27 per posar-nos en ordre, per preparar-nos, i el que és més important per mi, que és deixar de procrastinar.
Doncs moltes gràcies, Jordi. Des de Granada, que tinguis bona tornada a Brussel·les. Bon cap de setmana.
Adéu, bona nit.
Una cimera que ha coincidit amb arribades de centenars de migrants a les Canàries. Només aquest divendres s'hi han rescatat un miler de persones que viatjaven en 13 caiucos. 5 d'aquestes embarcacions han arribat al Hierro, una de les illes més petites de l'arxipèlag, que ja va rebre 1.300 persones entre dimarts i dimecres. El president del Cabildo del Hierro, Elpidio Armas, ha explicat a Catalunya Informació que l'illa no pot assumir aquestes xifres.
Las derivaciones que corresponden al gobierno central se están haciendo con una diligencia exquisita, pero las derivaciones de los menores que corresponden al gobierno canarias no, cada vez en cada patera vienen, cada cayuco vienen menores y se va sumando el número, de tal manera que entendemos que hay en torno a 250 menores ya viviendo en esta isla en condiciones pues que no son las, desde luego, las más idóneas.
Seran les 10 i 10 i volem arribar-hi parlant de migracions també, però des d'un altre punt de vista. Falten treballadors en diferents sectors, a la restauració, instal·ladors. De fet, és una realitat de la qual es va alertant. Però les persones emigrades que arriben aquí es queixen que els costa regularitzar la seva situació. I fins que no tenen papers, no poden treballar. Avui volem donar la veu a aquestes persones. Us presentem dos joves, l'un del Marroc i l'altre de Mali. Tots dos ronden la vintena. Ja fa uns quants anys que són aquí i fan pràctiques en empreses gràcies als cursos de formació de Càritas Girona. La Núria Paraire ha parlat amb ells el primer fa 6 anys que va arribar a Espanya.
Quant temps fa que estàs esperant?
Jo he vingut des del 2018 aquí a Catalunya. Fa 6 anys que estic esperant.
Tu quan vas arribar aquí sabies que havies de fer tots aquests tràmits?
No. Jo pensava que vindria, saps? Vindria com... així, 4 mesos, a estudiar primer català o castellà o després tindré, saps, em donaran ells contracte. Jo vaig a buscar feina i, saps, hi trobaré feina. No hi haurà dificultats com així.
La Núria també ha conversat amb el jove de Mali, va arribar quan era menor, ha passat per Andalusia i ara fa uns anys que és a Catalunya.
També estàs esperant a tenir tots els papers en regla, no?
Sí, fa 6 mesos ja que estic esperant el resultat i tot això.
Se t'està fent llarg?
Sí, ja fa 7 mesos ja.
Insisteixen que volen regularitzar la seva situació i buscar una feina amb garanties, malgrat que hi ha qui els acusa de voler viure de les ajudes.
Saps que hi ha algunes persones que diuen que a les persones que veniu de fora us donen moltes ajudes i que això a vegades fa que si cobreu moltes ajudes no tingueu tantes ganes de treballar. Tu tens ganes de treballar?
Sí, jo tinc ganes de treballar. Per guanyar diners és treballar, no l'ajuda. Saps, l'ajuda, només l'ajuda en coses per poder viure. Però jo vull fer altres coses en la vida, treballar i tenir, saps, ajudar la família.
I tu, tens ganes de treballar o no?
Sí que tinc ganes de treballar. Treballar pot ser que no s'acaba. Trabajo no s'acaba. Aunque tengas dinero vas a trabajar, ¿sabes?
El primer dels nois que hem sentit fa pràctiques de repartidor i el segon en fa una botiga. Però com es veuen en el futur?
Com t'imagines d'aquí 5 anys?
No sé, jo treballant i continuar estudiant el que m'agradaria estudiar.
Què t'agradaria?
Jo abans he fet un grau mig, però no l'he acabat perquè no tenia papers de farmàcia. Però potser continuaré quan tindré permís de residència i treballaré.
Tu com et veus d'aquí 5 anys?
D'aquí 5 anys?
Què t'agradaria?
Estar treballant a soldadura o a electricitat, un dels treballs de mi sueño. Ja, ara mateix ja tinc títol de soldador i només me falta electricitat.
Molt bé, no?
Sí, molt bé.
A més, saps que és un àmbit que hi ha molta feina.
Sí, soldadura està molt bé, és un bon curro.
I abans d'acomiadar-los, el jove del Marroc ha volgut afegir un comentari.
Una cosa d'això de nosaltres, l'ajuda, nosaltres no coneixem abans, quan estàvem al Marroc, només coneixem que hi ha centres que poden ajudar i també per tenir papers i feina i això. És per això venim aquí, no tenim la idea, l'ajuda. Pensem que aquí tindrem més facilitat per tenir cotxe, tenir una casa, saps? Viure bé, no com... saps? No com al Marroc.
Viure bé treballant.
Sí, viure bé treballant, això.
Molt bé, moltes gràcies, molta sort.
Això mateix, sort.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
És el moment en què desallotgen un passatger begut d'un avió que anava de Liverpool a Eivissa. Això va passar dimarts i el pilot va acabar desviant l'avió a Bordeus, a França, perquè se'n fes càrrec la policia. Els incidents amb passatgers conflictius com aquest s'han disparat els últims anys. Només als aeroports catalans se'n denuncia un cada 2 dies. Roger Segura, aquestes són dades que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria avança al Catalunya Nit.
Sí, l'any passat es van registrar 167 denúncies als aeroports del Prat, Reus i Girona. Una de cada quatre va ser per fumar a bord i la resta es van imposar a passatgers esvalotadors que sovint van beguts. Fins a l'agost d'aquest any ja s'han imposat 124 sancions. Els imports poden arribar als 5.000 euros.
Aquesta tendència a l'alça també es dona a la resta de l'Estat.
Sí, a Espanya s'ha passat de les 718 sancions del 2017 a les 1.361 del 2022, gairebé el doble. Fins a l'agost d'aquest any, les denúncies ja superaven el miler. Evidentment, això preocupa les autoritats aeronàutiques i també les companyies. N'hem parlat amb la directora de Seguretat d'Aeronaus d'AESA, Marta Lestau.
Existe una preocupación por la frecuencia, gravedad e incremento de estos incidentes en los últimos años. Hay que tener en cuenta que en ocasiones se producen actos de violencia contra la tripulación o acoso verbal, además del incumplimiento de las instrucciones de seguridad.
I quines són les nacionalitats més conflictives?
Doncs mira, en el que portem d'any, el rànquing l'encapçalen els britànics, amb 365 denúncies. Els segueixen els espanyols, amb 175, i els alemanys, amb 79. Dit això, aquest any s'estan observant més incidents protagonitzats per grups de passatgers que viatjaven en el mateix vol i per uns motius força concrets. Ens ho explica també el Catalunya Nit Antonio Escobar, que és un portaveu del Sindicat Independent de Tripulants de Cabina.
Además de las despedidas de solteros, pues el tema también de competiciones deportivas y todo eso, que vienen 45 hinchas y 15 vienen totalmente borrachos, por ejemplo, ese tipo de cosas con lo que hay que bregar en muchas ocasiones, demasiadas ocasiones.
Cal tenir en compte que els retards i els desviaments per al darulls a bord comporten una elevada despesa per a les companyies aèries, però, sobretot, Manel, una amenaça real de seguretat.
T'han explicat com es podrien reduir el nombre d'incidents als avions que proposen?
Doncs tenim clar que la feina per evitar que un passatger conflictiu acabi pujant a l'avió s'ha de començar a fer a la terminal, és a dir, a la facturació, als filtres de seguretat i a les sales d'espera, per exemple. Quin és el problema? Doncs que, segons el Sindicat de Tripulants de Cabina Citpla, sovint els protocols fallen. Per això, Escobar reclama tolerància zero i una llista negra única de passatgers conflictius a nivell europeu.
Las compañías aéreas, algunas sí las tienen, otras no las tienen y otras las tienen, pero no las utilizan. Mientras no se haga, por así decirlo, una única base de la que puedan beber todos los operadores de la Unión Europea, tendremos que impunemente hay personas que están viajando pese a haber cometido cualquier tipo de tropelía.
I pel que m'has dit, el protocol d'actuació en aquests casos té algunes curiositats amagades.
Sí, per exemple, que si es detecta un passatger begut, la venda de begudes alcohòliques a bord s'atura immediatament perquè diuen que l'actitud potencia els efectes de la beguda. I una altra, la tripulació disposa de brides per poder immobilitzar els esvalotadors, però si es veu superada per la situació, pot preguntar si hi ha algun policia entre el passatge, allò que es fa amb els metges, tot per mirar de reconduir la situació.
Déu-n'hi-do. Desitgem a tothom que tingui un bon viatge i pacífic, si és que va alguna banda. Són les 10:17, crida internacional perquè el règim iranià alliberi l'activista Narges Mohammadi, guardonada avui amb el Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'opressió de les dones. Adrià Atardi.
Les Nacions Unides encapçalen aquest clam, al qual s'ha afegit el mateix Comitè Noruec del Nobel, que demana que la guardonada pugui rebre el premi en persona el proper 10 de desembre a Oslo.
Bé, si les autoritats iranianes prenen la decisió correcta, alliberaran la detinguda de manera que pugui ser present per rebre aquest honor, que és el que nosaltres esperem.
Però l'Iran ja ha contestat, titllant la concessió del Premi de Maniobra Europea contra el país. Narges Mohammadi, de 51 anys, està empresonada a prop de Teheran amb una condemna de 10 anys per complir. Periodista i activista pro drets humans, l'any passat va patir un atac de cor a la presó i els seus familiars han demanat moltes vegades la seva excarceració per raons humanitàries. La seva militància li ha costat 13 detencions, 150 fuetades i 5 condemnes a presó.
Amb aquest panorama és normal que algunes intentin marxar. Ara tindrem l'oportunitat d'escoltar la veu de col·legues seves perquè una desena d'activistes iranianes es van reunir ahir amb la mesa del Parlament de Catalunya per explicar la situació del país i reclamar ajuda i, sobretot, suport polític. Ja ha parlat l'Albert Manyà.
L'activisme comença per fer d'altaveu dels que allà no poden dir el que volen i per combatre les mentides oficials. L'Elham Saheb, a Catalunya des dels 10 anys, explica com ho fa.
Totes les notícies que es redacten a l'Iran no són amb garanties. I nosaltres el que fem és seguir aquestes xarxes i verificar les notícies i difondre'ls des dels nostres comptes particulars.
Denuncia que la violència institucional és extrema, generalitzada i constant. L'últim cas conegut és el d'Ermita Guiravant, una menor que diumenge passat va ser colpejada al metro de Taran per la policia de la Moral, segons la dissidència, per portar malament el vel, tal com li va passar a Gina Mini fa un any. Per Saheb, el vídeo dels pares exculpant el règim tampoc és creïble.
Els pares han fet unes declaracions a la premsa que, conforme ella, li ha baixat l'atenció. Les imatges dels pares es veu perfectament com ells estan sent observats i com contesten, i estan obligats a fer-ho.
És un exemple de com la repressió es fica a les cases. La següent testimònia es fa dir Anna Beltrán, perquè no vol ser identificada per aquest motiu ni ella ni la seva família, que viu allà.
Sigo teniendo familia, sin nombrarlos por tema de seguridad, pero efectivamente me van contando su vida diaria. Pero la presión o se vivió en la calle hace unos meses o se sigue viviendo de otra forma dentro de las casas con un trauma psicológico.
La portaveu d'aquest grup, Anaïta Nasir, politòloga, ens recorda que les protestes opositores a l'Iran són cícliques, però aquest cop hi ha un matís rellevant.
La situació a l'Iran, tot i que no es vegin grans manifestacions, la gent està molt cansada i el que volen és realment aconseguir majors quotes de llibertat. La diferència és que abans es demanaven canvis en el règim i ara es demana un canvi de règim. Per això alguna cosa s'ha trencat.
Reclamen que el país esdevingui democràtic, laic i lliure.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ara atenció, perquè podem ajudar-vos a evitar que sigueu víctimes d'un frau, que us estafin. S'han doblat les reclamacions per l'ús fraudulent de targetes bancàries. Una de cada tres queixes que va tramitar l'any passat al Banc d'Espanya tenia a veure amb aquests moviments no autoritzats pels usuaris. En van rebre 10.000. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
És més fàcil que mai que la gent sigui víctima d'aquest tipus d'estafes, perquè es fan més compres que mai online i pagaments amb targetes. Quins fraus són els més habituals?
Doncs mira, la clonació de la targeta, quan dupliquen les dades per així poder operar amb la teva targeta. El phishing, que és l'estafa a través de correus electrònics que ens invita a clicar a un enllaç. O el hacking, quan accedeixen al teu dispositiu a través d'un software. Aquests són alguns dels fraus que enumera l'Associació d'Usuaris Financers, la SUFIN.
Al Catalunya Nit hi hem volgut parlar per saber, sobretot, què hem de fer per evitar aquests fraus. Quins consells ens donen?
No donar mai dades personals per telèfon. Desconfiar sempre de trucades, per molt versemblants que siguin. Ens ho explicava la Verónica Rodríguez, és la responsable de comunicació de SUFIN.
El banco nunca te va a pedir tus claves, ni contraseñas, ni credenciales más personales. Cualquier llamada que recibas pidiéndote alguno de estos datos que son absolutamente confidenciales y que tienes que custodiar tú, eso te tiene que hacer desconfiar.
I més consells. Quan fem transferències, assegurar-nos que som a la pàgina web oficial del banc i ens hem de fixar en la URL i també el símbol del cadenat. I atenció també amb els pagaments presencials. Per evitar duplicats de targeta, hem de vigilar on traiem diners i mirar que els caixers no estiguin manipulats.
Si ens adonem que ja hem estat víctimes d'un frau, què es recomana? Què podem fer?
Doncs de seguida reclamar a l'entitat bancària i reunir totes les proves que puguem.
Pantallassos, grabaciones, todo lo que podamos recabar para poner de evidencia que ha habido una brecha de seguridad por parte de la entidad.
El banc ens ha de tornar els diners si el frau no ha estat per negligència del client, que és en la majoria dels casos, segons SUFIN, que també reclamen que els bancs inverteixin per millorar la seguretat.
Doncs, parlant de seguretat, la criminalitat a les dues ciutats més poblades de Catalunya, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, ha pujat prop d'un 15% aquest any. Ho revela el Ministeri de l'Interior a partir de la informació dels Mossos d'Esquadra i la resta de policies que actuen al territori. Oriol Pujador, hi ha dades preocupants.
Sí, per exemple, que a Barcelona s'han incrementat molt les violacions. Han crescut un 55% respecte a l'any passat. Només en els primers 6 mesos d'aquest 2023 s'han denunciat més de 200 agressions agressions sexuals amb penetració. A l'Hospitalet, mentrestant, el que s'ha disparat és la ciberdelinqüència. 500.000 de denúncies i un increment del 40% respecte a l'any anterior.
Crida l'atenció que aquestes dades del Ministeri no coincideixen, són molt més altes que les que fa públiques la Generalitat.
Sí, perquè oficialment Interior diu que la criminalitat i els delictes van a la baixa. Un cas especialment significatiu el trobem, per exemple, a Manresa, si mirem les dades, on ahir es feia justament una manifestació per denunciar la inseguretat que viu la ciutat. Tot i que l'Ajuntament i el Departament d'Interior diuen que la criminalitat va a la baixa, la capital del Bages, les dades del Ministeri que hem conegut avui apunten tot el contrari, un increment del 13%. Toni Castejón, portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra, diu en declaracions a Catalunya Ràdio que es creu més les dades del Ministeri que no pas les de la Generalitat.
És que qui digui que està baixant, jo no sé en què es basa. No, o sigui, els números són els números i es fan com es fan. Transmetre un missatge de que la cosa està millor, que està millorant o que ha baixat, ho han d'explicar molt bé, perquè jo no ho comparteixo i, evidentment, aquesta gent, la que viu allà in situ, tampoc.
També hi ha un increment de la criminalitat registrada a Tarragona, amb un 18% més de delictes. Destaquen també aquí la ciutat d'Amposta i el Vendrell, augments del 36% i del 26% respectivament. Pel que fa a la demarcació de Lleida, destaca l'ascens d'un 40% del nombre de violacions i robatoris en domicilis.
5 minuts per arribar a 11:15 de la nit. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida conclou que 3 de cada 4 dones que treballen en l'àmbit sanitari i acadèmic a l'Estat han estat víctimes d'assetjament sexual. 3 de cada 4. L'anàlisi també mostra que bona part de les víctimes acaben desenvolupant problemes de salut mental com por, angoixa, ansietat i depressió. Lleida, Júlia Albacar.
A l'estudi hi han participat més de 300 dones que treballen en l'àmbit de la recerca i universitats i el sanitari. L'anàlisi revela que el 73% han patit abusos verbals a la seva feina, com insults i comentaris. El 44% diuen que també han estat víctimes d'abusos físics, especialment en l'àmbit sanitari, com tocaments, grapejos, petons i abraçades inoportunes. Montserrat Gea és una de les coordinadores de la recerca i ha explicat que els va sorprendre la llau de respostes que van rebre quan van començar el recull de testimonis.
Per a res, esperàvem, evidentment, que en 13 dies sortissin tots aquests casos, i el que ens fa pensar és que és només la punta, no, de l'iceberg.
La magnitud de les dades ha fet, segons Gea, que hagi començat un nou estudi més precís sobre l'assetjament en l'àmbit laboral al món acadèmic i sanitari. Les dades també obren una nova porta i es qüestiona l'efectivitat de les mesures legals per prevenir aquestes situacions. Segons Gea, cal canviar la legislació.
Vol dir que la legislació que tenim a dia d'avui no és suficient.
L'estudi s'ha elaborat conjuntament amb l'Imperial College de Londres i s'ha publicat aquesta tarda a la revista The Lancet Regional Health Europe.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Punta sul progetto Scuola Viva e sull'azione della Fondazione Polis contro le violenze. Intanto c'è un terremoto in corso in questo momento in studio. Scusateci, c'è un terremoto in corso in questo momento in studio.
L'activitat dels volcans subterranis del sud d'Itàlia, la província de Nàpols, s'ha intensificat molt darrerament. Des del mes d'agost hi ha hagut més de 1.500 tremolors de terra com aquest que es retransmetia així en directe i que fins ara fa no gaire estaven passant i que no ha fet gaire mal. Però estem que puguin ser el preludi d'una erupció. De moment, el govern italià ha aprovat l'elaboració d'un pla d'evacuació per a la zona. Roma, Eduard Rubió.
Davant la preocupació de ciutadania i institucions, el govern ha aprovat la nit passada un decret per fer front a l'emergència a la zona dels Camps Flegres, al nord de Nàpols, a causa de constants fenòmens bradisísmics, és a dir, de moviments ascendents o descendents de la superfície terrestre, moviments causats per una enorme caldera volcànica subterrània 100 vegades més gran que el Vesuvi. Durant l'última setmana s'han registrat 270 petits terratrèmols d'origen volcànic entre 2 i 4 graus d'intensitat. Stefano Carlino és un vulcanòleg de l'Institut Nacional de Geofísica.
Mentre el terreny continuï aixecant-se, la crisi sísmica seguirà. Per tant, ens hem d'acostumar a una freqüència alta de terratrèmols. Això és normal, perquè a l'alçar-se l'escorça terrestre genera terratrèmols.
Segons càlculs de l'Institut Nacional de Geofísica, el sol, que s'ha aixecat uns 15 mil·límetres al mes, ha ocasionat les sacsejades sísmiques, com assegura un geòleg del mateix centre.
Quello que secondo me è successo è che
el que crec que ha passat és que en la fase de màxima velocitat de l'aixecament del sol s'han obert fractures que han provocat la despressurització del sistema, hipòtesi aplicable a la crisi sísmica actual.
Tot i que de moment sembla que no hi ha elements significatius que suggereixin una immediata erupció, avui han començat ja les primeres proves d'evacuació dels hospitals de la zona roja dels Camps Flegres, on viuen 500.000 persones.
La dreta i l'ultradreta alemanya es mesuren les seves forces en les hores prèvies a les eleccions de diumenge als Lands de Baviera i Hesse. Les enquestes apunten que els ultraconservadors del partit AfD milloraran considerablement els seus resultats, mentre que els socialdemòcrates del canceller federal Olaf Scholz cauran a mínims històrics. Enviat especial a Múnic, Oriol Serra.
Baviera i Hessen comparteixen el fet que els dos principals partits dels respectius governs guanyaran les eleccions si no hi ha cap daltabaix. La incògnita, però, és quin partit necessitaran per a formar govern. En tot cas, el que està clar és quin partit no serà a cap govern ni de Hessen ni de Baviera. Parlem d'Alternativa per Alemanya, l'AFD. El cordó sanitari es mantindrà respecte als ultranacionalistes i xenòfobs, els quals, això sí, podrien esdevenir la principal força política a l'oposició als parlaments de Múnich i de Wiesbaden. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el líder de l'AFD a Hessen, Robert Lambrou, deixava ben clar quina és la seva fixació política.
Migració erzeugt Migració.
La migració genera migració. Com més persones tenim al país, més en venen. Li donaré un exemple. El 2012 a Alemanya hi havia unes 20.000 persones d'Eritrea. El 2020 ja eren 76.000.
Hessen, un land amb 6 milions d'habitants, compta amb importants enclavaments industrials com són Rüsselsheim, on hi ha la seu d'Opel, Darmstadt, on hi ha la farmacèutica Merck, entre d'altres, o Frankfurt, capital dels bancs a Europa. Kölja Müller és el president del Partit Socialdemòcrata a la ciutat.
Frankfurt juga un paper central. Qui vulgui governar a Hessen ha d'aconseguir uns resultats molt bons a Frankfurt.
Pel que fa a Baviera, ningú dubta que Markus Söder repetirà com a primer ministre. Està per veure si els electors lliures, un partit liberal i municipalista, podrà continuar sent el seu soci de govern o caldran altres fórmules.
Passa un minut de 2:15 de la nit i parlem ara de l'incendi en un pis al carrer Roger de Llúria, de Santa Coloma de Gramenet, que ha deixat 3 adults i un nadó ferits.
Segons informa el sistema d'emergències mèdiques, el nadó està en estat greu, ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i la resta de ferits per inhalació de fum són lleus i han estat traslladats a l'Hospital Esperit Sant. Segons els bombers, l'incendi ha començat a l'entresol d'un edifici de 4 plantes on viuen el nadó ferit i els seus pares. Els bombers els han hagut de rescatar fins que no han aconseguit apagar les flames. S'ha demanat a la resta de veïns que es confinessin a casa seva. Tècnics dels bombers han revisat l'immoble i, excepte el pis afectat, la resta podran dormir a casa.
Gràcies, Núria Har. Anem ara cap a Sitges.
At the edge of the woods, behind the Creed's new house, is the old animal graveyard.
La veterana cineasta nord-americana Mary Lambert rebrà aquest cap de setmana al Festival de Sitges el Premi Honorífic Màquina del Temps. Serà així pels més de 40 anys dedicats al cinema, sobretot de terror, i per haver estat la primera dona a dirigir un llargmetratge de zombis. El nostre enviat especial a Sitges, l'Àlex Giralt Robert, ha pogut parlar amb ella.
Sí, Lambert porta gairebé 5 dècades de carrera a l'esquena i seva és l'adaptació a les pantalles el 1989 de l'exitosa novel·la de Stephen King, Cementiri d'animals, que la va llançar a la fama en un sector absolutament masculinitzat. Tot i que reconeix que encara queda feina per fer, per Lambert el paper de la dona a la indústria cinematogràfica va cada cop a més. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Bé, està passant. Comparat amb quan jo tenia 20 anys, ara es confia en les dones per dirigir films. Les dones ens sentim empoderades quan tenim una posició de lideratge.
El que fa projectes personals, en un mes i mig estrena pel·lícula de Nadal a Netflix i ha aprofitat la vaga de Hollywood per picar pedra en un guió que diu tenia molt pendent.
Hi ha hagut una vaga d'actors i escriptors als Estats Units i les produccions, des de juny, tot està aturat. Res. No pots ni tan sols presentar un guió. Ningú se'l llegirà. Ningú farà res. Així que estic fent servir aquest temps per treballar en un guió que fa molt de temps que volia escriure. Potser aquest seria el cantó positiu.
Això sí, no ens n'ha avançat cap detall. A més del reconeixement especial que li lliuren diumenge, Mary Lambert és un dels plats forts de la primera trobada de cineastes dones especialitzades en el gènere fantàstic que organitza el Festival de Sitges.
Són Passen 3 minuts de 11:15 de la nit. Ja tenim aquí el Sergi Molero, a qui li preguntem cada nit què és el que no ens hi ha cabut. Hem explicat moltes notícies, però sempre diem que tot no ens hi cap. Per exemple, què no ens hi ha cabut?
Doncs avui trobarem, però, un forat per parlar-vos de la Dorothy Hafner. Perquè, sí, perquè s'ho mereix, perquè la Dorothy té una valentia que ja la voldria per mi. És una dona de Chicago, l'estat nord-americà d'Illinois, que té 104 anys. I en aquest moment de la vida, la Dorothy va dir, ves per on, que tinc ganes de fer alguna cosa autènticament especial. A què es referia? A reservar a última hora un viatge de l'Imserso, a allargar la partida de cartes al centre cívic? Doncs no, la Dorothy volia demostrar que tenim una imatge molt estereotipada de la tercera edat i va decidir saltar en paracaigudes.
Molt bé.
Ho va fer diumenge passat i sí, li va encantar. Va ser una sensació meravellosa, va afirmar, quan li van preguntar a la premsa i als amics i familiars quan havia arribat a baix. Doncs bé, de retruc, a part de l'experiència, ha aconseguit un rècord. Ser la persona de més edat que salta en paracaigudes a tot el món. Ha superat un ciutadà suec de 103 anys. Per fer una cosa meravellosa a la vida no cal saltar en paracaigudes, però Dorothy, des del Catalunya Nit, et diem moltes felicitats.
I tant que sí. Fem ara una petita pausa i després resoldrem la vinyeta del CAP, veurem qui ha estat el guanyador i no us perdeu l'entrevista que hem fet amb Telmo Irarte, que val molt la pena i que hem aconseguit gràcies a la feina d'Elisabet Espuny. 5 minuts i seran les 10:40.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Destinarem aquests 20 segons per donar-te una notícia extraordinària. Liber is Liber, el gran festival de l'edició independent de Catalunya, torna. Ho farà els dies 7 i 8 d'octubre a Besalú. Et deixem la resta de segons de l'anunci perquè pensis com vindràs.
La finestra indiscreta.
Finestrers, marxem a Sitges on ens esperen exorcistes i pianistes.
No tengas miedo.
Ya nos conocemos.
Y Àlex de la Iglesia, y Bayona, y Belén Rueda, y la gran guanyadora de San Sebastià, Jayone Camborda, i Ocorno al ritme de Joe Hisaishi.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
El Catalunya Nit sense els seus oients no tindria gaire sentit i això és particularment cert amb la secció que fem cada 15 dies amb el nostre ninotaire particular, el CAP. Bona nit, com estàs?
Molt bona nit, molt bé, moltes gràcies.
Recorda'ns el dibuix que ens vas fer arribar aquesta setmana i que tenia, com sempre, un problema i és que faltava omplir la bafarada. Quina era la vinyeta?
Doncs aquesta setmana jo vaig preveure que hi hauria vidilla al voltant del tema de l'amnistia i la interferència del poder judicial i potser no hi ha hagut tanta no ha estat un tema tan d'actualitat com jo preveia, tot i que el president del Tribunal Superior de Justícia avui mateix s'hi ha posat, no?
Sí.
Els oients han estat doncs, molt hàbils i han respost durant tota la setmana. A la vinyeta hi havia un jutge armat amb dos enormes guants de boxa que es dirigia cap a un sac de boxa per, amb cara, diguéssim, de pocs amics, amb cara de voler estomacar a gust, i en el sac hi havia escrit la paraula amnistia, no? Que és el tema doncs, polític de les últimes setmanes. I aquí s'hi havia de posar alguna cosa, no? Aquesta era la proposta d'aquesta setmana.
I què t'han dit?
Home, doncs segueix això tenint cada vegada més difícil el fet de triar, perquè molts oients diuen coses interessants, divertides, crítiques. Per exemple, hi ha hagut diversos oients doncs, que han jugat amb l'amnistia, rimes amb l'amnistia, alguns doncs, que, com la Cecília, doncs, que han dit a por ella, altres el Lluís, per exemple. Ara us explicaré la separació de poders, però a mi el que m'ha agradat més, el que trobo, bueno, que no només és més divertit, sinó que també és punyent, sí, és el que ens proposa la Cecília també, que diu un bon cop de dreta i ventilada, pim-pam-pum, no?
Molt bé, doncs la Cecília, és bo aquest, és bo?
Sí, home, jugar amb la dreta, que és qui més fa soroll contra això de l'administració i el poder judicial, doncs bueno, jo, la gràcia és això, que tingui el doble joc, no?, de paraula.
Molt bé, doncs a la Cecília li farem arribar la vinyeta personalitzada, és a dir, amb la seva pròpia part de l'obra, però també amb un missatge teu, així que estarà molt contenta, segurament. Moltes gràcies a tu i anem rumiant la següent vinyeta, eh?
Perfecte, molt bona nit.
Que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Catalunya nit.
I a continuació explorarem el sexe més enllà de la norma, perquè avui s'ha pogut veure per primera vegada a Catalunya Sexpiertos, un espectacle que va guanyar un Premi Max el 2023. És un espectacle molt singular i per això en volem parlar. L'han programat al Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, que és un certamen que posa l'accent de vegades en la lletjor, la irreverència, el sentit de l'humor. El protagonista de Sexpiertos és Telmo Irureta, que ja el tenim aquí. Gràcies per visitar-nos al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Estamos muy contentos de tenerte aquí. Tú eres una persona con parálisis cerebral y interpretas en Sexpiertos un personaje que es Nico, un periodista, ¿verdad?, que también tiene parálisis cerebral. ¿Y qué pasa en Sexpiertos?
Pues Sexpiertos son Nico y Ana, dos personajes que en un principio no se conocen, pero se quedan atrapados en un ascensor. El ascensor se queda bloqueado, entonces tienen que pasar mucho tiempo juntos en un sitio muy pequeño. Entonces, eso da para mucho.
Ahí
se van conociendo,
¿no?,
y se hacen amigos.
¿Y de qué tratáis? ¿Qué temas tratáis en el ascensor?
Pues de todo un poco. Hablamos de los miedos, los sueños, las inseguridades, complejos, de todo un poco. Y las fantasías también.
Bueno, también es bonito.
Hablamos de sexo.
De sexo también. Esto de quedarte encerrado en un ascensor puede salir muy mal o muy bien. Mm. Veo que aquí no sale mal del todo, ¿no?
No, hay momentos de algo de agobio, pero al final es positivo.
Ajá. ¿Qué tiene este Nico de Telmo Irureta?
Mucho. Muchísimo. Hay cosas que no, que son de él y no son mías, pero casi todo es muy Telmo. Sí, la manera de ser también tiene mucho sentido del humor, un humor bastante negro. Entonces nos llevamos muy bien, personaje y actor.
Claro, porque ya mucha gente de entrada, porque hay muy poca información, como no se habla abiertamente, es bastante tabú, como decías,
claro,
hay poca información. Mucha gente se puede pensar de entrada que no tenéis sexo.
Eso es. O luego hay gente que tiene curiosidad o tiene muchas preguntas, pero tampoco se atreven a preguntar. Entonces nosotros le damos ese momento de no hace falta que preguntes, aquí van a salir temas interesantes.
Claro. Te voy a poner un fragmento que,
vale,
yo vi en directo no hace tanto tiempo, pero no lo había vuelto a ver. Y me emocioné en ese momento y hoy cuando preparaba esta entrevista me ha vuelto a emocionar. Vamos a escucharlo.
Gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Aquí está recogiendo un Goya, actor revelación, año 2023, por la consagración de la primavera, y sigues hablando, sigues.
Porque nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Y poco más os puedo decir. Os voy a decir que venimos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo.
¿Cuántas veces lo has escuchado esto? ¿Te lo pones a menudo o qué?
Bastante.
Cine y voy a añadir teatro, más inclusivo y con cuerpos de todo tipo.
Sí.
¿Se está avanzando en este terreno o no?
Se está avanzando muy poco a poco, pero yo creo que vamos mejorando y vamos aprendiendo. Que todavía hace falta mucho más, pero bueno, no vamos mal.
Aquí estamos acostumbrados, sí, por ejemplo, a ver gente en el cine que va en silla de ruedas, pero muchas veces son actores que no necesariamente tienen una parálisis o una minusvalía, lo que sea, ¿no? ¿A ti, que eres actor, te ofrecen solo determinados papeles? ¿Te gustaría poder ser alguien más?
Sí.
¿Qué debería cambiar?
El chip, porque igual se dice que no hay tantos personajes con mi perfil, pero igual sí hay. Igual no nos hemos dado cuenta de que muchos de esos personajes que ya están escritos pueden estar sentados en una silla de ruedas.
Y de momento, espectáculo que tocas, espectáculo que va bien, porque tienes un Goya, Sexpierto es un Max, o sea que no te va mal, ¿no?
Pues que me sigan llamando, ¿no te parece?
Yo creo que sí. ¿Tienes más proyectos entre manos?
Sí.
¿Por dónde van a ir? Si se pueden contar.
Con el montaje de un cortometraje, luego quiero hacer un videoclip. ¿Y qué más?
¿Videoclip
no
de música?
Sí.
¿Pero actuando o cantando también?
Actuando, cantando, un poco de todo. Bueno, no es que yo no canto bien, pero me animo. Digo, voy a cantar un poquito.
Escuché en una entrevista, no sé si puedo decir tu edad, debes tener 34.
Sí, exactamente.
34 años. Escuché en una entrevista que decías que no te habías enamorado nunca. ¿Esto ya ha cambiado o qué?
No ha cambiado.
¿Sigues sin haberte enamorado?
Sigo sin haberme enamorado.
¿Y qué pasa? ¿Que buscas algo muy difícil o que no te pasa eso o qué?
No sé, yo digo que... O sea, enamorarme es algo como una palabra muy, muy grande, ¿no? Entonces, digo que no me han dado motivos para enamorarme. Y entonces tampoco he sentido yo. No he sentido ni que me haya enamorado, ni que haya yo enamorado a alguien. Pero ahí me defiendo un poco diciendo que el tema de discapacidad es verdad que asusta un poco, ¿no? Hay muchos miedos, muchos prejuicios. Entonces, igual sí se crea un muro, ¿no? La gente no te da la opción. Porque igual si ves a alguien físicamente apetecible, ¿no? Que te encanta, le das una oportunidad de le voy a conocer. Pero si ves una silla o un cuerpo torcido, deformado, pues igual no te apetece tanto como el tío bueno que te has encontrado en el autobús. Entonces ni te molestas en conocerle.
Claro. Por desgracia, todavía la imagen y tal manda mucho, pero no sé si un poco desde fuera hay la sensación que os relegan a decir, pues él encontrará a alguien que le pase lo mismo, ¿no?
Ah, sí, eso no me gusta. Eso no me gusta. Si digo que he ligado, me dicen, y también era como tú. Digo yo, ¿como yo qué? Es actor.
Claro. Inteligente, divertido. Claro. Sí, allí estaríamos, sí.
esas cositas. Es verdad que a veces sí se juntan, ¿no? Una persona con discapacidad con otra que también tiene discapacidad, pero yo creo que tiene que ver más con entenderse. Porque si han vivido más o menos, han sentido cosas parecidas, pues eso lleva a entenderte mejor. Y cuando entiendes a la persona, es más fácil que surja algo de lo que sea, ¿no? Entonces sí. Yo animo a que se entienda a los demás sin tener que vivir lo mismo.
Claro.
No sé si se ha entendido, pero es la idea.
Perfectamente. La idea queda clarísima.
No tienes que ser yo para intentar entenderme.
Claro. La idea queda clarísima.
Pues me alegro mucho.
Y me parece una muy buena idea para terminar, aunque podríamos seguir y seguir.
Seguimos,
pero bueno,
un poco.
Tú, ojo por Barcelona, que estoy seguro que te enamoras un día de estos, ya verás.
Vale, pero que se enamoren también de mí, ¿eh?
Claro, claro.
Que no quiero que sea tampoco un bajón.
No, esto van a quedar muy pillados.
Vale.
Van a quedar pillados. De momento, que te sigan tu música y lo que vayas haciendo. Muchísimas gracias por venir al Catalunya Nit y por regalarnos tu alegría.
Muchas gracias, qué bonito.
Es que hay cosas que regalas que son muy potentes, ¿eh? Eso está muy bien y aquí nos gusta mucho. Hasta pronto, te seguimos.
Hasta pronto.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ens encanta fer el Catalunya Nit, espero que es noti, però amb aquests horaris és veritat que se'n redueix molt la possibilitat de visitar molts espectacles i aquesta conversa la manteníem abans que es fes l'espectacle. Però per sort tenim periodistes com la Marta Vives que ens ho expliquen molt bé. Fa una estona que ha pogut veure la funció de Sexpiertos a la Fabra i Coats, una obra que el públic ha gaudit des d'una perspectiva molt especial. Are you happy with the coats you have?
Una vintena de cadires de rodes entren en fila a la sala de la Fabra i Coats. Els seus ocupants ocasionals les empenyen maldestres per falta de costum i per una dificultat implícita. Però estar asseguts en elles els canvia la perspectiva i els fa còmplices, potser no prou per sentir la ràbia i la frustració dels que han vingut des de casa amb la seva cadira. I d'això també va a Sexpiertos, d'obrir mirades i ments per posar-nos a la pell de les persones amb diversitat funcional. Sí, discapacitats, però amb totes les capacitats per estimar, desitjar, tenir sexe, somnis, il·lusions. Persones silenciades, amagades i convertides en tabú. La paraula del guanyador del Goya, l'actor revelació Telmo Irureta, és una altaveu que ressona no només a les parets de la Fabra i Coats, sinó també a la nostra consciència. Teatre social, necessari i un bon cop de puny. I que en Telmo Irureta segueix empenyent ben fort i amb humor i tendresa i per moltes ciutats la cadira de rodes, desfent nusos i obrint barreres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest octubre amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix al Teatre Tivoli, de l'experiència immersiva Tutankamon a l'Ideal Barcelona i de l'emblemàtic espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Arriba al Teatre La Biblioteca el millor espectacle de petit format dels Premis Butaca. Hamlet 01. Sergi Belbel firma un text únic interpretat per Enric Cambrai. Una dissecció del primer acte de l'obra més important de Shakespeare en clau d'humor.
11 úniques funcions. Del 13 al 29 d'octubre. Entrades a laperla29.cat.
Necessitem un espai per poder respirar. On el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
La llengua ens defineix, amb tots els accents, diu qui som i ens uneix. Parlem i escoltem tot el que afecta i emociona, el que funciona i el que s'ha de defensar. Sense fronteres.
Aquest dissabte, rumbegem per Gràcia. Rumba amb cognoms clars, catalana i gitana. Suïssa, el paradís de les llengües que s'estimen. I la penúltima discriminació lingüística a Menorca amb la complicitat de la policia.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Una de les seccions clau dels serveis informatius de Catalunya Ràdio és el Departament d'Assessorament Lingüístic. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina paraula o expressió us ha tingut en alerta avui?
Doncs mira, avui, arran dels actes vandàlics a Manresa, s'està analitzant la situació. I quan sorgeix la paraula anàlisi, sovint caiem en errors recurrents i confusions.
Doncs analitzem-ho. Com ho hem de dir?
D'entrada, anàlisi és una paraula de gènere femení, per tant, és una anàlisi sintàctica, i no pas sintàctic, una anàlisi meticulosa, però no meticulós, i és que hi ha un grup de paraules que tenen un gènere en català diferent que tenen en castellà, i d'aquí la interferència, eh? Per exemple, són femenines en català, però masculines en castellà, allau, aroma, calor, les postres, una síndrome, la resplendor. Un altre dia ja farem les que són masculines en català i femenines en castellà. Però ja hem dit que anàlisi és una paraula que porta més confusions, i és que en català el singular de noms cultes com anàlisi, crisi, tesi, dosi o parèntesi sempre acaba en i. Llavors diem una anàlisi, no pas una anàlisis, diem una crisi, no pas una crisis. Però què passa? Que aleshores sembla que fa por fer-les en plural, i hi ha qui diu dues crisi, dues anàlisi, o entre parèntesi, quan en plural sí que porten essa final, llavors seria dues crisis, dues anàlisis, o entre parèntesis, perquè n'hi ha dos, eh? El que obre i el que tanca.
Doncs obrim avui parèntesi, que tancarem el dilluns. Bon cap de setmana, Olga.
Adeu.
I aquest és el ritme que ens proposa Jofre Genué per explicar-nos el temps que farà aquest cap de setmana. Jofre, bona nit.
Bona nit, què tal, com estem?
Molt bé, perquè has escollit un tema de The Clash.
Bueno, The Clash l'he escollit bé, perquè és un dels meus grups preferits, però sobretot també aquesta cançó en concret per encarar una mica doncs la situació en què estem. És a dir, que hem de resistir fins al final. Aquesta situació l'hem de revertir. No pot ser aquestes temperatures, no pot ser que persisteixi aquest temps tan càlid i que no plogui. I hem de resistir, hem de resistir. Per tant, cap de setmana que no s'esperen canvis. Hem de resistir aquestes males notícies i tenir esperança de que arribi doncs la pluja i el descens de les temperatures, que sembla que podria ser d'aquí una setmana. Per tant, de moment, cap de setmana estiuenc, una mica amb el tarannà que hem tingut aquests dies.
Molt bé, la cançó que has escollit es titula Death or Glory, mort o glòria, és això a dir, o calor o pluja, eh? Que plogui, que
o morim o resistim fins al final, clar que sí, glòria. A Lleida, sí? Ja avui és el sisè dia consecutiu que assoleixen els 30 graus un mes d'octubre. Això no havia passat mai amb un registre a Lleida des dels anys 40, i sembla que demà serà el setè i diumenge el vuitè. Per tant, estem en una situació que van caient rècords constantment. Per tant, a resistir.
A resistir, doncs. Bon cap de setmana, Jofre.
Bon cap de setmana.
Tres minuts i seran les 11, i abans d'acomiadar la setmana ens concentrem pel tram final, que és el nostre preferit, podríem dir. Hi ha gent a qui els fa feliç fer feliços els altres, i avui ha estat un gran dia per a una persona que ha pogut enllestir un projecte solidari.
Soc el Santi Mirón i soc el responsable artístic de Lux Fundació, entitat sense ànim de lucre que té com a objectius principals difondre l'art, concretament la música, i mitjançant aquesta música intentar ajudar col·lectius que puguin patir algun tipus de carència. Avui he tingut un dia preciós perquè he tingut la possibilitat i sort de gaudir un assaig amb una música extraordinària, com és sempre la de Händel, envoltat d'un equip humà i artístic meravellós, amb la finalitat de poder portar a terme un concert demà dissabte al Museu d'Història de Barcelona a les 19 hores. Com sempre, aquest concert serà d'entrada gratuïta i lliure. I solidari a favor, en aquest cas, d'Arrel Fundació. Molt bona nit. So, Eleanor, take a green wine, 3 pints,
and towards the hidden sun. Esperem que tu també tinguis un cap de setmana com el que tu vols tenir. Dilluns, quan vegis que la lluna ja s'ha enfilat, ens tornaràs a tenir aquí a les 10 de la nit amb les notícies pensades. Aquesta setmana hem tancat el programa amb Eleanor Put Your Boots On, una cançó de Franz Ferdinand. I ara és el seu cantant, Alex Capranos, qui té un desig per tu.
Hey, this is Alex Capranos here from Franz Ferdinand on Catalonia Nit. And I just want to say thank you to everybody who has chosen Eleanor Put Your Boots On. So why don't we have a listen to it right now? This is Eleanor Put Your Boots On by me, Alex Capranos from Franz Ferdinand. Buona nit.